Condis t'ofereix aquesta secció.
Ara mateix, un quart de set del vespre, saludem el psicòleg i escriptor Xavi Guix. Xavi Guix, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvingut.
Moltes gràcies. Molt ben trobat.
Ara fa poca estona parlàvem amb l'Antoni Batista, autor d'aquest llibre ETA i nosaltres. Parlàvem concretament del perdó. El perdó que, en aquest cas, establint vincles entre les víctimes dels assassins d'ETA i en aquest cas els que van ser Butchin, doncs aquestes trobades que han fet alguns d'ells, i on uns i altres... Bueno, en principi el plantejament és demanar perdó, tot i que el Batista ens comentava que en el cas del Manrique no li va demanar perdó, sinó li va mostrar el seu arrepentiment, perquè en aquest cas els molts dels que van estar a la banda terrorista ETA consideren que el perdó és una qüestió catòlica i no demanen perdó, sinó que mostren arrepentiment, no? Per què ens costa tant demanar perdó, Xavier?
Ah, bueno, hauríem de començar per fer una lectura també de per què ens costa tant reconèixer que ens hem equivocat, no?
Ens sembla perfecte.
És a dir, que normalment, a vegades, el que sosté justament la dificultat per demanar perdó és la consideració de que nosaltres no hem fet res, o que nosaltres no n'hem fet tant, o que no n'hi ha per tant, o que tenim raó, o que la veritat ens acull. Aleshores, quan estaves ara explicant aquest tema d'ETA, curiosament, jo crec que especifica molt bé els tres graus diferents que hi ha respecte a quan hi ha error i després hi ha un penediment i un perdó. Aleshores, jo definiria com tres graus, no? Una cosa és reconèixer que m'he equivocat, que això a vegades hi ha una cosa tan senzilla com aquesta ja costa horrors, perquè hi ha gent que no, mai, sempre té raó,
mai
no s'equivoca mai. No s'equivoca mai.
Com ara jo, com ara jo.
Exacte. O que és culpa d'un tercer. Sempre.
Ah, sí, exacte, això sempre, sí, això és sí, l'habitual. Sí, sí, sí. Si jo no tinc culpa, vol dir que sempre la culpa el té un altre, això està clar.
Oh, i tant.
Aleshores, el primer grau seria el reconeixement de l'error. M'he equivocat, o he fet malament, o he comès una cosa grossa, gruixuda, o molt grossa. Vull dir. La segona és demanar perdó, perquè aleshores ja ve el segon pas, que ja és un pas també difícil, perquè si ja costa reconèixer l'error, demanar perdó ja és com aquest reconeixement fer-lo davant de l'altre. No és només reconèixer a mi que m'he equivocat, sinó és adreçar-me a tu i dir-me perdó. No volia, m'he equivocat, no era la meva intenció, etcètera, etcètera. Per tant, hi ha un grau que és l'error, hi ha un altre grau que és el perdó, però hi ha encara un tercer grau, que jo crec que quan esteu parlant del tema i del cas de la ETA, crec que la cosa va per aquí. I és que el tercer grau és la reconciliació, perquè demanar perdó no és suficient. A vegades el perdó un el pot fer per si mateix o el pot fer un altre. Mira, et demano perdó. Però no vol dir que em vulgui reconciliar amb tu. Aleshores, això és molt important recalcar-ho, perquè quan s'ha fet aquestes accions de l'ETA, aquestes persones que han volgut fer aquests actes de constrenyiment, el que veiem és que no necessàriament significa que hi hagi reconciliació, sinó que hi ha un reconeixement del perdó, hi ha un reconeixement del penediment, però no necessàriament convoca o vol dir que a partir d'aquí ens hem de reconciliar, que és com dir, ja tornem a ser amics com érem abans. Home, no. En molts casos no s'arriba a la reconciliació i en molts casos simplement s'arriba al punt d'acceptar el perdó. Per tant, fixeu-vos que són tres graus diferents de com resolem els aspectes que han quedat dolguts al llarg d'una existència.
Tu creus que té el mateix valor amb una balança demanar perdó o dir o mostrar arrepentiment?
Si el penediment és
diferent? Ho dic, per exemple, en el cas que hem comentat aquesta tarda amb l'Antoni Batista, no? El cas del Manrique.
Clar, demanar perdó pot ser molt, molt, molt fàcil. Repeteixo, no ho és tant, però pot ser molt fàcil en el sentit de dir, mira, demano perdó i ja està. Hi ha molta gent que moltes vegades et diu, bueno, ja t'he demanat perdó, no? Ja t'he demanat perdó, com volem dir. Bueno, ja està, ja hauries d'estar content, ja s'hauria d'haver acabat tot, no? No, és que no n'hi ha prou en demanar perdó, sinó que cal que hi hagi una autèntica, un penediment.
I
el penediment en aquest cas, exacte, el penediment vol dir no ho tornaré a fer mai més. i per tant faig com una mena de compromís en el qual el penediment l'únic que em porta és a l'acceptació de que no ho tornaré a fer mai més. I a més després hem de veure que efectivament no ho fas mai més. Aquí tenim el cas del rei, no? El cas del rei que ens va dir tot allò, que ens va dir com un nen petit, que s'havia equivocat.
No necessitava pedir perdón y lo hizo porque es una persona generosa. Y,
sí, claro, muy generosa, pero...
No se le cayeron los anillos, por
no, no, es claro, pero es que, claro, detrás ha venido otra, y luego ha venido otra, y luego ha venido otra. Bueno, es claro, quan anem veient les coses que han passat, efectivament diem, home, no ho sé si hi ha un penediment autèntic.
Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Mire, exacto. Sin necesidad de pedir perdón, porque no tenía que pedir perdón ni dar explicaciones a nadie, y lo hizo ¿por qué? Porque es una persona generosa, es una el rey mérito, una gran persona.
Quizá eso, no sé, ahora le pregunto a Alfonso, porque tampoco sería la persona que la pregunta, pero le pregunto a Alfonso.
Es el que tienes más a mano.
Y fins i tot, si el Xavi vol dir la seva, potser l'error del rei va ser demanar perdón.
Para mí sí.
Porque si tú eres rey, claro. Pues, en principi, estàs una mica...
Massimunida que ell, no tenia nadie.
Tu ets rei, pots fer el que et doni la gana. Vull dir,
sí, el que passa que jo crec que, de tota manera, l'assumpció pública de que has comet un error, i ja hem dit abans que té un valor, i és un valor que es veu poc. Per tant, que una persona ho faci, de moment ens tapa ja la primera batzegada, que és que la càrrega anirà contra aquesta persona. El primer que fa és reconèixer l'error. Per tant, en política això es veu molt poc. I per tant, que en aquest cas un cap d'estat, com a mínim, sigui capaç de fer aquest reconeixement, diem, vale, ok, ho ha reconegut. Ara, no n'hi ha prou. No n'hi ha prou. Aquí el que necessitem és que vingui la segona part, que és que hi hagi un penediment sincer, que vol dir no ho tornaré a fer mai més. Ell diu, no lo volveré a hacer más. Per tant, està dient...
És una,
efectivament...
una mica, Xavi, de... Bueno, vale, va, no lo volveré a hacer más.
Sí, sí.
És una mica infantil. Sí. Jo quan vaig veure aquest vídeo, pensava... Sí, sí. Hòstia, és que és el... O sigui, està parlant el cap d'estat. El cap de l'estat, amb unes crosses, sortint d'una... És que tot era d'un patet. I és que...
Exacte.
O sigui, sortint d'una habitació on li havien un palat a la cadira, surt i l'agafen allà i vinga, va, aquí. Bueno, va, no la volveré a hacer más. Era tot d'un infantil.
Sí, realitat...
No, perdón. El tono que tenia era un tono grave i era de arrepentimiento sincero. Era
el tono era de aquí te pillo, aquí me lo grabas, vinga, va.
Hem de reconèixer que el Tom, el que ho va dir, no va ser el millor per creure'ns que hi havia un penediment autèntic, sinó el que hi havia és un temos pillao. M'explico?
Ah, exacte.
Llavors, temos pillao, què has de dir?
Clar, Xavi, aquest to dels nens, no?
Exacte.
Bueno, va, ja no faré més, va.
Va, sí, vale, no ho faré més. Sí, és aquest to. Aleshores, aquest to és el que li va treure una certa capacitat de que fos realment una cosa que la sentíssim com a pròpia.
No t'ho creies.
No, t'ho acabaves de creure, efectivament.
I el veies que dius, mira, li han fet dir això.
Clar.
Que aquest era el tema. Sí, li han fet dir això i ens hi va sortir ja de correcuita, sortint de l'habitació. És que tot plegat. Sí, sí. M'hagués agradat veure si la reina Isabel II hagués sortit amb aquest plan. Ja t'asseguro allò que ella no surt amb aquell sortint de l'habitació, no l'ho haurà de fer pas.
Sí. Ja. No, els anglesos tenen un estil que és molt diferent al nostre, perquè el nostre tenim la tendència a culpar molt el de fora, a reconèixer molt poc la culpa, no reconèixer que ens hem equivocat. En canvi, els anglesos, que són els inventors d'un terme que en comunicació el fem servir molt, que és l'assertivitat. Són els reis de l'assertiveness. I l'assertiveness és la utilització amb una certa gràcia de la primera persona. Aleshores, ell, per exemple, suposo que tots recordeu una mica, teniu en mente la pel·lícula El discurso del rei,
sí.
I hi ha un moment que quan el rei arriba a casa del logopeda i arriba tard, el logopeda no li diu, escolti, que arriba tard, que escolti, que... No, el que diu és, majestat, me temo que llega usted tarde. Llavors, fixa que utilitza la primera persona, no utilitza la càrrega contra l'altra, sinó utilitza la primera persona, me temo que usted llega tarde. Per tant, és una precisió que nosaltres, quan escoltem els anglesos, ens sembla que són molt estirats i que utilitzen molt aquesta retòrica que ens sembla que és una mica falsa. Però, en realitat, és un estil, és com una tècnica comunicativa que serveix justament per fer-te responsable de les coses que tu dius i les coses que tu sents. En canvi, al nostre país som especialistes en escaquejar-nos i en carregar la culpa a l'altre.
Abans, Xavier, ara entrarem un altre exemple, que a més l'hem tingut avui recentment, que és el Salvador Illa parlant de polítics. Però abans has fet una menció, perquè sempre que, en fi, que comentem la jugada amb tu, sempre venen coses al cap. Tu abans deies, hi ha gent que diu, no tornaré a fer més, no? No tornaré a fer més, va, i ho intenten acabar aquí. Però és que a l'altra banda hi ha gent que no en té prou amb no tornaré a fer més, i llavors ho segueixen estirant.
I tornes a treure el tema.
I tu dius, però ja t'he demanat disculpes.
No, perdona, el que passa és molt greu.
Exacte. I ho allarguen, sí. Perquè no en tenen prou. Per què es produeix això?
Ja has fet tard demanant perdó.
Ja t'he demanat disculpes.
Perquè el Tom és que m'ho dius, no t'ho estàs creient. Perquè tu m'ho estàs dient d'una manera que jo veig que tot això m'ho estàs dient perquè jo estigui contenta. I no perquè tu ho
sentis. Sí, senyora. Dius, no hi ha manera d'acabar-ho.
De tota manera, deixeu-me que us faci un petit aclariment, perquè acabes de treure un tema que és molt interessant des del punt de vista psicològic, Des d'altres punts de vista no ho sé, però el psicològic segur. I és per què algunes persones, malgrat els has demanat 10 vegades perdó, encara continuen fent-ho passar malament. I encara t'estan fent morros i estan un mes sense parlar-te, malgrat que ja els has dit que ja n'hi ha prou i que ja n'hi ha prou.
Sí, és que
hi ha persones que necessiten sentir-se superiors a tu. Llavors, la manera de sentir-se superior perquè l'has ofès, s'ha sentit menor, s'ha sentit per sota, doncs ja necessiten... No. Sentir-se per sobre de l'altre. I sobre de l'altre el fan durar tant com poden. I això saps quan s'acaba? Quan tu definitivament li dius, bueno, noi, saps què? Com que ja t'he demanat perdó i veig que no ens entenem, doncs adéu-siau, ja ens veurem un altre dia. I aleshores quan reaccionen, perquè si no ho van estirant. Jo li dic això, tenir la paella pel mànec. Mentre jo tingui la paella pel mànec, jo mano. Mentre jo tingui la paella pel mànec, jo tinc el control de la situació. I si jo et perdono, ja perdo el control de la situació. Aleshores, hi ha persones que necessiten posar-se per sobre de l'altre per fer una reparació d'aquell mal que se suposa que tu li has fet. I aleshores, això és un argument que cal tenir-lo en compte a vegades quan hi ha situacions comunicatives en què l'altre es mostra de dir, bueno, escolta'm, ja n'hem parlat, ja t'he demanat perdó, per favor, acabem-ho ja. Però l'altre vol continuar tenint el control de la situació. I això a vegades és una mica ja allò que diem passa de la ratlla.
Ara, què deia, senyor Marcelí? Perquè només no, estava interrompint és... i li tinc que tallar, perquè si no puc escoltar el Xavier Guix, que és el que m'interessa escoltar.
El senyor Guix amb això no té la raó. Jo no vull manar de res. Jo és una cosa que no puc pair. No m'ho puc empassar. Me l'has feta tan grossa que no té perdó. No hi ha perdó al món que et pugui perdonar. No jo. En tot cas, que et perdoni Nostre Senyor, però jo no et puc perdonar, no jo. Cap persona del món no et perdonaria el que m'has fet.
Per anys que passin!
En resum, pedir perdó no sirve para nada. És així.
Aleshores, fixeu-vos que justament quan jo em situo en una posició tan extrema, en una posició tan dura com la que s'ha posat el senyor Marcelí, quan ens posem en aquest espai, ens estem posant en una posició, fixeu-vos que és un posicionament que es posa en un grau de superioritat sobre l'altre, en el qual ja l'altre no pot fer res, perquè no et perdonaré mai a la vida el que em vas fer. Per tant, què vol dir? Que tota l'atenció la poso només en la ferida.
Ha estat molt bé això que has dit d'aquest plantejament de superioritat, perquè, a veure, amb el pas dels anys et trobes circumstàncies com les que tu deies, que tu demanes perdó després que has comès un error, i hi ha gent que és el que deies tu, ho acabes de clavar, Xavier, que permanentment, o sigui, segueixen amb la dinàmica, i arriba un moment que tu dius... saps què et dic?
Deixem-ho estar, s'ha acabat.
Aquí t'he quedat. Sí, perquè es dona aquesta circumstància. Bé, parlava d'un polític que avui ha demanat disculpes. Es va celebrar la festa d'aniversari del diari L'Espanyol, que va reunir 150, ara diuen que 80. Primer estava ple de gom a gom, ara ja no, ara només el 33%. El pas que anem...
Se fue vaciando, claro, empezó con 150 y a media...
El ritme que anem, l'explicació serà que va ser tot un electroplasma, el que es va viure allà. Bé, avui el ministre Salvador Illa, que hi era, ha estat dels pocs que ha demanat disculpes, això que deia el Xavi Guix.
Tras la entrega del galardón, quizás no lo sepan, me fui. No me quedé a cenar. Muchos ciudadanos no lo han entendido. Y quiero decirles que tienen razón. Es verdad que se cumplía con las reglas y se cumplía con las distancias, pero tienen razón. Fíjense que hasta en los actos en que se cumplen todos los requisitos, hasta en esos casos es mejor evitarlos.
Bueno, et convenç aquesta disculpa de Salvador Illa o és per, en fi, per temperar els ànims?
Bueno, té diferents lectures. La primera és una lectura de reconeixement, que això és bo, perquè si hi ha reconeixement dels fets, significa que ja d'entrada no estic en una situació, com ara dèiem, de superioritat moral. Mm-hmm. Quan hi ha superioritat sobre l'altre, és una superioritat moral. Jo sóc el que té el bé, jo sóc el bo, jo sóc el que ho fa bé, no? Aleshores, aquí hi ha d'entrada un reconeixement. Escolti, és veritat. Això ha passat, això és així. Llavors, hi ha una cosa que l'ha fet molt bé, que l'ha fet molt bé, i és aprofitar la circumstància per donar-li la volta i fer pedagogia. Aleshores, és com dir, reconec que no ho he fet bé, i llavors, això em fa pensar, i això ens fa recordar que no hi ha cap mesura que sigui... no n'hi ha cap que sigui prou. És a dir, que hem d'estar sempre alerta. Per tant, converteix el que diríem el defecte en virtut. Ho ha fet molt bé.
Mm-hmm. Ens volies...
molt bé.
Bueno, doncs escolta, mira, celebrar que Salvador... Perquè ha estat l'únic, L'únic que ha sortit i ha demanat...
Clar, evidentment.
No, però no necessitava pedir perdó.
Home, sí que
necessitava. Ell l'ha dit, sí, havia estat... distància de seguretat, de paripé, este sí que ha pedit perdó de paripé, per quedar bien.
El Xavi Guix ens volia parlar, avui que parlem de demanar perdó, de demanar disculpes, de tot això que ens està explicant, ens volies parlar al punt de vista de la cultura americana. Com posen ells el valor del, en aquest cas, el fracàs, no?
Sí. A veure, hi ha diferents... El problema amb l'error és que el ser humà sempre és un ésser intencional. Tu tens intencions quan fas les coses, quan dius les coses, sempre darrere de tot hi ha una intenció. El que passa que allò que és intenció a l'hora de convertir-se en conducta, a l'hora de fer-ho, resulta que no dona el resultat que ens havíem imaginat. Aleshores, jo sempre poso l'exemple aquest que coneixeu molt bé, que és l'exemple del jugador de futbol que va a treure-li la pilota a l'altre i, en canvi, me'l fot per terra. Aleshores, si tu li preguntes...
No, és que sempre les imatges... Guix...
ho veus, no?
Sempre fan que ha anat a la pilota.
Exacte, que no queria. Però és que si agafes aquella persona i li féssim un escàner d'allò que en diem, que els miressin si diuen la veritat o no, t'asseguro que tots sortirien que diuen la veritat. El que passa que no han mesurat bé l'entrada, tenien una altra intenció en aquest cas, que potser era no deixar que avancés el joc per el favor de l'equip. És a dir, en cap moment, segurament aquella persona pensa que li voy a romper la tíbia i el peroné. És a dir, que la intenció no hi és, però en canvi, quan veu la proporció del que ha fet, i això ens passa a tots, ara estem parlant del futbol, però això ens passa a tots, que pensem que les coses s'han d'una manera i quan ens donem compte que són d'una altra, aleshores es produeix un decalatge, es produeix una situació de dir, no, a veure què està passant, perquè això que està passant no és el que jo volia que passés. Mentre hi ha aquest espai en el qual no acabo de reconèixer el que està passant, no reconec la culpa, no la puc reconèixer, no puc dir és culpa meva, perquè efectivament no era la meva intenció. I fixa't que la majoria de persones, i segurament vosaltres també algun cop ho haureu dit, disculpa, no era la meva intenció. És a dir, que ens donem compte que alguna cosa no és la que havíem previst perquè teníem una altra intenció. Aleshores, aquest decalatge que es produeix entre donar-me compte de la intenció i donar-me compte del que ha passat és la que fa que neguem que nosaltres tinguem la culpa dels fets. Ara, llavors tu em preguntaves sobre com això es tradueix a nivell cultural. Doncs mira, a nivell cultural resulta que el nostre país és un país on es posa molt l'atenció i l'accent en el fracàs. Aquí ens agrada molt la gent que fracassa, no la gent que té èxit. O sigui, la gent que té èxit ens dura molt poc en aquest país. En aquest país som de cremar a tothom que triomfa. Per què? Perquè de seguida anem a fer mala sang, de seguida anem a veure intencions túrbies, de seguida anem a buscar el defecte. I això construeix una cultura en la qual tenim por, perquè a més ens ho han ensenyat així des de casa, tenim por d'equivocar-nos, tenim por del fracàs, tenim por de fer-ho malament. I aleshores, per tal d'estalviar-nos aquestes pors, resulta que acabem fent moltes animalades que no hauríem de fer. En canvi, fixa't que la cultura americana... el fracàs o l'error el conceptualitza d'una altra manera. Perquè resulta que si tu portes un currículum immaculat, tu vens d'aquí, imagina que tu has sortit d'aquí, un fill teu ha sortit d'aquí, se'n va als Estats Units amb un currículum immaculat.
Impecable.
Estudiat, impecable. Estudiar no sé quants postgraus, a fer no sé quants màsters, ha tingut estudis a punta pala. Però l'americà li preguntarà, però vostè ha tingut alguna equivocació? Vostè l'ha cagat amb alguna cosa? Vostè ha hagut de tancar una empresa? Vostè ha hagut de patir una crisi? Vostè s'ha sentit fracassat en alguna cosa? Perquè el que ens interessa és gent que després de fracassar ha aixecat el cap. Gent que, malgrat que s'ha equivocat, ha continuat lluitant. Aquests són els que ens interessen. En canvi, noi, aquí en el nostre país, no. Aquí sempre fem de l'árbol caído allò que en fem llenya, no? És a dir, que aquí anem a pel fracassat. A fotre-li tant com podem. A palear-lo, que es diu, no?
Bueno, i si no ha fracassat, intentar que fracassi.
Intentar que fracassi.
O esperant la caiguda. Ja veuràs, ja veuràs.
Efectivament.
Ja veuràs.
És a dir, no entenem l'error, o no entenem els resultats negatius com una possibilitat d'aprenentatge. Si tu resulta que tens un EGM, un estudi de medis, que notes que has baixat una mica en audiència, tu pots viure-ho de dues maneres. Com un fracàs, escolta, ja és un fracàs, ja anem malament, ja estem baixant, això és una merda, o ho pots prendre com dir, bé, què estem fent que no acaba de funcionar o que ens ha ajudat. Aleshores, això ens ha d'ajudar a créixer més, a fer-ho millor, a aprendre de l'error. Aleshores, aquesta és la cultura que ens interessa, no la cultura que només posa l'atenció. Mira, ja comença a baixar, ja se li ha acabat la sort, ja li tocava, amb aquell ja li tocava. És a dir, tenim aquest esperit en aquest país. I això realment... És molt enutjós.
Mm-hmm. Ja es veia venir, ja ho diu Vicenç.
Com la Cailà.
Es veia venir.
Exacte.
La Cailà hoy estaba hecho énfasis en mi fracaso, no en que yo lo he intentado hacer bien, sino
que... Veig que no has paït que la Cailà t'hagi dit que t'has equivocat en l'enigma.
Ha sido muy chunga.
Bueno, és que el veus, estàs tu com aquests que no perdonen. La Cailà t'ha dit que no havies fet bé i tu estàs aquí tota la tarda.
Toni, jo te pido perdón.
No, a mi no me l'has de pedir. Si l'has de pedir a la Cailà, que no has estat...
No se le pido perdón,
aquí està el tema.
És una bruja.
Xavier Guix, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una vegada més, per posar-nos llum al dia a dia.
Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies.
Adéu-siau. Xavier Guix, psicòleg, escriptor. En fi, un plaer i un luxe.
Es veia venir.
Sí, es veia venir. Un luxe que ens acompanyi. Fem, una petita pausa a tot això. Ara parlem amb el Xavi Rocamora.
Hombre, mi cunyao.
Perquè tu ara a les 7 hauràs d'anar cap a casa al Bartomeu.
Sí, sí, tengo negro al día.
Que ha estat un altre dels afectats del Procicat. Ho sabeu, no?
Què diu?
Ha tingut que tancar... al bar Bartomeu.
Hòstia, que
a Condis compartim amb tu la passió per la bona cuina, el gust per la recerca dels productes autèntics i naturals, la satisfacció per oferir sempre la millor qualitat i el plaer de compartir tot això amb la gent que estimem. Condis, les coses bones que ens uneixen.